Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 28 de juny i el segon radar que més sancions notifica de tot Espanya es troba a Sagunt. Posen 47.711 denúncies en l'any 2020. Un altre que també tindríem que tindre en compte a la província de Castelló és el de les Alqueries, que posa 12.960 denúncies, i a Castelló, que en posa 12.074 denúncies. Ojo, que ser, segons el segon radar de tota Espanya, que més sancions notifica, és per a fer-m'ho mirar. Ara sí, comença Protagonistes, Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. És que ese radar de Sagunt és molt traicionero, Susana.
Ah, sí? Explica'm, què
ocorreix ahí? Sí, és el que està justament davant de les gasolineres que trobem un al costat de l'altre. I ens veuen que està molt, molt propet, que és que passes d'un tram de 120 i tens la paleta de 100 i darrere està el radar. I ha que tindre molta cautela. I a més, hi ha sempre discussions de «Ixe és el que més fa la foto, no, el de l'altre costat». Saps? I jo dic «Dona igual, tu assent des del primer i fins a l'altre, per si de cas».
Jo aconsello a la gent que ara està de vacacions així en la zona i que no coneix massa bé el que són aquestes carreteres, que vaig al tanto de lo que fan els que normalment veu davant, perquè si tu actues com els que van davant de nosaltres, segur que t'eniciràs ben lliurat. Però també tenim Oasilla, en Beniparrell, que ha fet 30.107 denúncies. N'hi ha un altre en Loriguilla, que està en la A7, que ha fet 15.781 denúncies, i en Alacant, que m'ha sorprès, que té 13.731 denúncies, menys que en Alqueries.
Sí, és que a més, el de les Alqueries, molta gent es creu que està desactivat. Doncs bé, així la realitat no ho està, no? Que molta gent sempre, quan passes aquest tram abans d'agafar el pontet, no?, que està ahí ficat. A més, és un tram que és a 90 i que molta gent doncs decidís fer-ho pues, al seu desig, no?
Vull comentar-vos que este cap de setmana ha sigut el 8è congrés de Compromís. Què s'ha decidit? Pues bueno, s'ha decidit que el bloc Compromís ha canviat el seu nom per Més Compromís, amb el suport d'un 55% de la militància, mentre el 43% ha preferit mantindre el nom original. Aquesta votació ha tingut lloc, bueno, com bé vos ha dit, este dissabte va ser en la Fira València, i van hi haure vora 800 delegats i delegades, decidint també la nova direcció de l'organització política, que això sí que era algo on l'actual secretària general Àgueda Micó i l'alcalde de Bellguard, Àlex Ruiz, es disputaen el lideratge del partit soci majoritari de la coalició. Sabeu que el partit soci majoritari de la coalició Compromís és el Bloc. Pues bueno, és Àgueda Micó la que revalida el lideratge del Bloc Nacionalista Valencià, però haurà de gestionar un partit dividit. Per què? Pues perquè La discrepància més rellevant ha sigut la votació de l'executiva, ja que l'actual secretari general, Àgueda Micó, ha revalidat el càrrec amb 427 vots, mentre que l'altre candidat, l'alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, ha aconseguit 254 suports. Una diferència que crida l'atenció si tenim en compte que Micó comptava dins de la seva candidatura, alerta, senque ho escolteu, vostès mateixa, juzguen, vosaltres, en els dirigents més destacats del partit, com el conseller d'Educació, Cultura i Esports, Vicent Marçà, el diputat del Congrés, Joan Baldoví, i el president de les Corts, Enric Morera. Clar, clar, per l'altra compte, Ruiz només disposava en l'acompanyament de regidors i alcaldes de municipis molt menuts. Clar, tu te col·loques els pesos pesados, o sigui, si juga el Barça en el Xodos...
Clar. Pobre Xodos. No, és veritat, tots sabem el que passa.
Per això, veureu, davant d'esta situació, jo pensant que 427 vots en estos pesos pesados i els altres 254, jo me faria mirar que no se ho estan fent massa bé i ser aparato del partit. En fi, més simbòlica però més renyida ha sigut la modificació de la denominació del partit Més Compromís, que ha sigut un 55-43.
Realment,
sí, Bloc li ha costat molt perdre el nom. Per què? Perquè Bloc és un nom que és el que va néixer. Per lo tant, Més Compromís és ara, i ahí tenies la foto en la senyora Mònica Oltra i Errejón, i Íñigo Errejón. I jo me pregunte, senyor Íñigo Errejón, per què no se fa vostè la foto en el regidor, valga la redundància, de Xodos? I aquests aparatos dels partits és el que a mi sempre me fot. ¿Vale? Me fot. Perquè, a més, garantitza que el militant més xicotet de tots és el que més lluita.
Sí. Per a fer arribar, no? Al fi i al cap, el que és la imatge del partit al ciutadà.
En fi, això ha sigut... nosaltres teníem una regidora d'ací, de Vila-real, que era Maria Fajardo, que anava en l'oposició a
Àgueda Micó.
En fi, i no ha pogut ser. La candidatura d'Àgueda Micó es dia Força, Poble i Futur, i la candidatura que tenia el contra era Coratge. I així s'ha acabat la cosa i continua Àgueda Micó. Maria, em dius notícies?
Fem primer pauseta de publicitat i tornem.
Hombre, i tant, vull sentir què és el que ens estan oferint els nostres empresaris.
Estás a la 92.2 FM.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Agripesa, talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Vila-real tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club, www.ebvilareal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
Ponte guapo, ponte guapo, ponte guapa, ponte guapa. Semana de la moda en Oropesa del Mar, del 28 de junio al 3 de julio. Un encuentro de moda, cultura y tradiciones con desfiles, ruta de exposiciones, talleres y cine. Acércate a Oropesa. Acércate a Oropesa. Segunda semana de la moda en Oropesa del Mar.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Ara sí, Maria, necessitem aquestes notícies en què has estat treballant tan dur des de bon matí.
Sí, bé, primer volia fer-vos una pregunta.
Uf.
Sí, perquè la notícia del cap de setmana clarament ha sigut que ja mos hem llibrat de les mascaretes. Què vau sentir la primera volta que vau poder eixir al carrer sense necessitat de tornar perquè vos havíeu oblidat la mascareta? Si anàveu a passejar, perquè si anàveu al supermercat, malament fet.
Bueno, vaig tindre jo des de primera hora del matí ben clar que tenia que emportar-me-la per si entrava a un puesto tancat. El que me va ocurrir és que jo era la única que anava sense mascareta.
Ai.
Però anava com reivindicant que ja se podia anar en l'espai lliure sense mascareta. Em vaig trobar una parella, tots portaven una distància prou lògica, estava en un puesto on no hi havia massa gent, però anava en la meva filla de 13 anys que té tant de senderi que quan veia un grup de gent dia, mama, ara sí que l'hem de posar.
Clar. O sigui,
els nostres joves estan molt conscienciats.
Sí, pues mira, a mi me vaig estar emocionar perquè jo per els matins hice a passejar a la gosseta i clar, dic, ai, que avui ja no fa falta que la tragues en la mascareta, no? I és que a més vaig soles per el carrer, no? I abans ja anava soles, però clar, amb la imprudència de si te la lleves que et poden denunciar, no? Perquè era obligatòria, però ara ja sents com un alliberament. Però sí que és veritat que conec gent que va anar a la ciutat de València i diu, allí, no, o sigui, tot el món portava la mascareta i avui quan he vingut a Vila-real t'ha dit, quasi seguiu amb l'obligatorietat de portar la mascareta perquè en Vila-real no he vist com molta, quatre persones en el meu recorregut que portava que no portaven mascareta com jo. O sigui, que finalment el que jo vaig dir la setmana passada que sí hem donat un pas enrere perquè la gent ara no se la vol llevar.
Jo hasta la ballarina me la poso,
És dir, tu ixes de ta casa, portes un recorregut, però la pregunta és...
Part de Sant Pasqual, hasta la ballarina... És que jo no m'he topet ja ningú de cara, pràcticament.
Però la gent que has vist?
La majoria de la gent, menys les de la meva edat, la resta la segueix important.
Veureu, ara el que ens estem trobant és la quantitat de gent jove que està confinada sí. I per això la gent més gran o la gent que sempre ha sigut conscient de que el teníem ahir no vol llevar-se-la perquè considera que és molt pronte.
Sí, justament anem a parlar d'això, no? Dels brots en més llegit la ment. Sí, perquè ja sabeu que no hi ha xifres, però aquesta setmana pues, veurem un increment per aquest macrobrot, no? Que afecta molts alumnes a nivell nacional i autonòmic per les excursions de fi de curs a Mallorca. Els joves que han tornat a la Comunitat Valenciana després de participar en el viatge de fi d'estudis a Mallorca que han desencadenat aquest brot de Covid-19 amb afectats en diferents comunitats autònomes són considerats contactes estrets i seguint les directrius de l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la Covid estan sent sotmesos a proves diagnòstiques d'infecció activa i han de guardar quarantena 10 dies. Ara com ara hi ha 67 persones positives que ens informa la Conselleria de Sanitat així a la Comunitat Valenciana, però es tracta d'una xifra, com bé he dit, provisional perquè el cas continua obert. Ahir diumenge vaig estar en persones que han finalitzat segon de batxillerat i elles mateixes m'han dit que es van escandalitzar de les històries d'Instagram dels seus companys de macrofestes, de concerts de macro de reggaeton a Mallorca on estava tot ple, diu, però és que després es van anar a un vaixell, diu, que ni ses imatges hi haurien 200 persones.
Mira, jo acabé de rebre ara mateixa que Sanitat rastreja alumnes de Borriana i veïnat de les Cueves, en Utiel, per possibles brots. Vora 300 estudiants de l'ESO de l'Institut de Borriana van viatjar a Port d'Aventura mentre que les Coves es rastregen possibles positius al voltants del bar. Clar, sí, sí, l'Institut de Borriana. És a dir, nosaltres, Maria, sabem de xiquets que han estat a Port d'Aventura i que estan confinats a casa. I clar...
Però m'estranya molt perquè en Port d'Aventura sí deuen haver certes normes, no?, dins del recinte.
En l'autobús?
En el bus, ja. A lo millor no tant. Sí, sí.
Bueno, la història està en que tu agarres a un xiquet de 13 anys i li dius que no pot ir en 10 dies de casa... I no, ni se ho imaginava.
Ni se ho imaginava, no, no.
O sigui, ara el que els està passant és que es tenen que quedar confinats.
Sí, sí. Però és que això, els imprudents, pues, continuen la seva marxa perquè han detectat un concert il·legal amb un centenar de persones a l'interior d'un recinte hosteler de Villena a Alacant aquest cap de setmana. Agents de la caserna, al costat de diverses patrulles de la policia local de Villena, van acudir al lloc a les 8 hores pues, per realitzar una inspecció normal i es van trobar amb tot el percal. Totalment, o sigui, amb tota la gent, tranquil·lament i tal. Però sí que és veritat que, per exemple, el ritme de vacunació, no? Pues Ximo Puig sí que ha anunciat que la primera setmana de juliol s'haurà aconsegut l'objectiu de vacunar al 70% de la població, almenys a l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana. Destaca que algunes zones bàsiques de salut ja han aconseguit o superar l'objectiu del 70%, com Morella, Xelva, Confrentes i Titaguas, però... cautela, joves meus, que això no s'ha acabat i ha que tindre molta prudència.
Ara estem en esta franja d'edat que volen viure, que consideren que tot això ja ha passat, que els majors estan vacunats, però estan contagiant-se, evidentment, ells.
I altre perill, Susana, perquè la Diputació de Castelló, a través del Consorci Provincial de Bombers, ja ha activat un dispositiu d'estiu contra incendis que es componen de 750 efectius, 200 vehicles i 5 mitjans aèris per fer front a qualsevol emergència que puga produir-se. I és fonamental aquest reforç perquè durant la vesprada d'ahir diumenge el Consorci va rebre diversos avisos per a intervindre en incendis originats en parcel·les agrícoles de les localitats de Segorb, Onda, Xilxes i Canet lo Roig. El més aparatós ha sigut el del Tossalet a Onda, on es van desplaçar dues unitats de bombers del Parc d'Espada i una unitat de forestals. O sigui que molta prudència ara quan anem a l'interior, no? Nosaltres mateix. És veritat que si hi ha conseqüències climatològiques, pues ahí no podem fer res, però cuidao això d'anar als rius a passar l'estona i tirar la colilla del nostre cigarret a la carretera o al nostre voltant, no? Perquè això pot originar pues, una desgràcia natural.
Saps que jo imagine que no és ningú capaç de tirar un cigarret o d'encendre algo sense que tindre, per exemple, pues estar en un puesto on està protegit o està preparat per a fer un foc. És que me pareix...
Increïble, sí, però... inconscienciant a tots els àmbits. Després seguim en Diputació per parlar de cultura, perquè aposta per dinamitzar els castells de Xisbert i Polpis amb representacions teatrals que recreen la vida en les fortaleses. O sigui, me pareix meravellós, ja no sols a nivell cultural, sinó a nivell didàctic. I escolteu atentament, perquè anem a parlar abans d'entrar en tema local, perquè s'ha produït un succés a la ciutat de València, perquè un home ha matat el seu fill de 21 anys durant la nit del passat dissabte. El parricidi va tindre lloc en el domicili del pare, en el barri del Cabanyal, quan el seu fill, sobre el qual pesava una ordre d'allunament, es va presentar en el lloc i es va produir una forta discussió que va acabar pues, amb la mort del jove. S'investiga ara la manera en què es va produir el fatal episodi i les escenes de violències anteriors que haurien sigut protagonitzades pel fill. Estarem molt atents, Susana, a aquest tema que és el que ha passat. I ara, bé, sí, ara anem a parlar ja a nivell local i vos proposo pues, un pla per a diumenge, perquè ja sabem que ja estan arrencats tots aquests mercats de platja. I parlem primer d'Almassora, perquè comptarà aquest estiu amb un 50% més de parades que l'any passat, després dels recomptes dels llocs i l'aprovació de tota la documentació aportada pels venedors. La regidoria de comerç ha confirmat que el recinte mercantil aconseguirà els 42 punts de venda, que són 14 més que l'estiu passat. El mercat ambulant romandrà obert tots els diumenges durant els mesos de juliol i agost amb horari d'obertura a les 8 de les 8 del matí fins al migdia. Ahí sí que a partir d'aquest 4 de juliol, de partir d'aquest diumenge, i fins al 29 d'agost estarà Ise Mercat de la platja d'Almassora. I de la mateixa manera que estiguetxen a la platja d'Almassora, estiguetxem així pues, al Termet. I per això l'autobús urbà gratuït Groguet ha iniciat ja el servei estival amb la modificació de la línia 2B que connecta amb el Termet per ampliar la freqüència de connexió amb aquest paratge durant els mesos d'estius. I què ve després d'estiu? Pues les festes. I és que Vila-real ja està començant a perfilar al costat de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes uns festejos patronals de setembre prudents i sense actes multitudinaris. Veurem a pregunta.
Veurem la llista d'actes multitudinaris, quins entres ni quins no. Perquè ja hi ha polèmiques, eh?
Sí? Pues es comencen les polèmiques.
Es Bous és un acte multitudinari o no?
Sí, és, però es faran tots en plaça portàtil.
Ai, si dins de la plaça no és multitudinari.
No, perquè tu tens les mesures teues de seguretat.
Entonces també se pot fer un concert de mesures de seguretat, no?
Clar, però això
ah,
no...
Pues ja veurem, pues ja veurem la polèmica per on anirà.
En definitiva, estarem pendents de com van a organitzar-lo. Cada acte que organitzen es diran de quina manera van a fer-lo, perquè ells tenen que aconseguir unes llicències per a poder fer-lo i aquestes llicències estan revisades per a que complisquen les normes de seguretat.
O sigui, ja s'han fet actes multitudinaris sempre amb les mesures de seguretat pertinents durant tot l'any. No facis així en el cabet, que és veritat.
No, s'han però fet ja, sabem, tot... ja sabem el que passarà.
Però ells el que no volen és que hi hagi una discomòbil al carrer davant d'una penya i que tu estigues parlant en un a l'orella, anant-te'n en el veí del costat i tot això. Ells és el que volen evitar. Seran actes multitudinaris, però amb totes les mesures pertinents de Covid.
Sí, a més, estem demostrant que som molt cívics. De fet, no ens hem llevat la mascarilla i teníem permís per llevar-nos la mascarilla per al carrer.
Sí, o sigui,
som molt cívics.
Molt cívics. Si et pareix bé, fem una pauseta de publicitat i que parli Víctor.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar, mira cómo va gozando.
Miren, jo és que sóc de les que me dega els oients i lo que no és normal és que parem els micros i que es comence realment el debate. Per favor, podeu dir en directe què és el que esteu dient? Per favor, vos demane, per favor.
No, jo no tinc problema en dir-lo, que m'agradaria que feren una votació popular de lo que realment la gent vol que se facin festes. Perquè ja no me'n vaig a lo de divertir-se. Tota la vida s'han fet paelles en l'avinguda. Això se considera multitudinari o no?
Però és que ningú t'està dient que no hi hagin paelles, és que tu a lo millor pots quedar...
En Pedraus també s'ha fet tota la vida, veurem si això se considera multitudinari o no.
Val, però és que... No, tu no m'has parlat d'això. Tu no m'has parlat d'això, no tires la pedra i o sigui, jo he dit, o sigui, a veure si portàvem tot l'any passat dient que feren festes i ara va passar com la mascareta, que mos la podem llevar i no mos la volem llevar. I estaves criticant els actes multitudinaris i jo t'he dit que actes multitudinaris s'han fet durant tot l'any. De tot tipus per respaldar la cultura, perquè tots mengem d'això. I tu m'has dit els actes litúrgics, que es pot fer missa, que és litúrgica, o sigui, que és multitudinària, i altres actes no. I jo t'ha recordat que hi ha festes patronals perquè hi ha una dada d'una patrona, clarament. I per això l'any passat tots no hi havia festes, però tots els actes litúrgics es van fer perquè estan dins del calendari. I ha que recordar que les festes patronals venen d'una tradició litúrgica, que s'ha creat tot al voltant les penyes i tot això, però si no, que feren com les festes que fan en la Vall o en Onda, que són totes taurines, però sense un patró, clarament. Fan una setmana pasquera, no? Amb la fira taurina, però tots estan al voltant d'un patró,
d'un
i
patró,
això hi ha que recordar-ho.
Però a mi tot això, el que més m'ha agradat ha sigut que Víctor te contava, tia, paella multitudinària i després empedrao multitudinari, i a mi m'ha agradat una fam les 12 i mitja del migdia.
Les 12 del migdia.
I he pensat, pues vaja, sí que és veritat, és una forma de juntar-nos. Entonces també podríem criticar un acte. Cada un té alegria i passió per les coses, i el teu passió, per exemple, és el futbol. Com entens que guanyem una Europa League i que no tinguem ganes de celebrar-lo? És dir, la vida és auripàs i tenim que fer-lo de forma cívica i tenim que fer-lo de forma lògica, i no tenim que enfadar-nos quan ens van posar la mascareta i dir per què tenim que portar la mascareta, i ara que me la tenim que llevar, me diuen, i ara per què me la tenim que llevar? És que pareixem Calimero. Sempre estem enfadats.
No, però a veure, que hi haurà polèmica segur. És que va haver polèmica segur.
Sí, però perquè així xerrem de tot.
En el moment en el que tu una cosa dices que és multitudinària i l'altra no, ja hi haurà polèmica.
Sí, però és que, a més, vam tindre divendres a la regidora de Seguretat Ciutadana que s'està plantejant que retome l'activitat a les penyes, als casals... anava a dir casals fallers, a la comissió de penyes. La policia local està elaborant un informe per a que retorne tota l'activitat, així que els empedraus, les paelles, tot això ho podrem fer, però a lo millor en els nostres acompanyants de la nostra penya.
I el tombe de bou...
I el tombe de bou... Però
ja sabeu que la gràcia és fer-ho...
No, però
tots
és que...
Tots junts en les avingudes,
sí,
o en
que...
els recintes.
Però bueno, este any a lo millor no pots, però l'any que ve sí.
Poc a poc, és com en les entrades dels partits, que no van estar tots.
Ara diuen que en agost ja igual entrem tots, eh?
I això serà multitudinari?
Pues jo considero que sí.
Totalment.
Però te pareixerà bé?
Claro.
Pues entonces anem a fer les coses conforme se puga a poc de les mesures de seguretat.
És més, mira, la col·le ja... El altre dia va dir el president de la Lliga que inclús el primer partit de Lliga, si per exemple se dona un València-Vilareal, la gent de Vilareal podrà anar a veure el partit de Mestalla. Va dir el president de la Lliga, no ho dic jo.
Home, vale. Si puc anar a fer-me una cervesa a la plaça de València, puc anar a veure el partit.
Clar, perquè està a l'aire lliure. Víctor, ens dones notícies d'esports que per l'obisme estic entens i prou, no?
Vull jugar a Espanya, a les 6.
Com va Espanya?
Pues el altre dia el porter d'Eslovàquia mos va ficar en el partit i van passar de ronda, i avui és la primera eliminatòria contra Croàcia sense Perisic per Covid i sense Lovren. Esperem que se note, és Croàcia, jo espero que va passar a Espanya.
Teniu la sensació aquella de que ara quasi tot el món que està fent la seva vida de colps no respecta les mesures conforme toca, que no estic parlant de no llevar-se la mascareta a l'aire lliure, està castigat? Diuen, Covid, 10 dies.
I després, a les 9, se donaria el següent rival d'Espanya, si passa, que seria del França-Suïssa. Dir que és en Dinamarca, Xou i Espanya, si passa se'n va a Sant Petersburgo. Ahir va caure Portugal, va caure Cristiano Ronaldo.
No, és que porta aixina des de fa una setmana, Susana. O sigui, ell no sé si desitjava més que guanyara Espanya o que perguera Portugal. O sigui, estava ahí mig, saps? I jo li vaig dir que no, perquè això el karma t'ho retorna.
En 90 minuts va tindre un tir a porteria, això són datos, i també va caure eliminada Països Baixos contra República Txeca, 0-2. Dir que al final també la va colar el de Holanda, el capità Wijnaldum, que se va ficar el braçalet de l'orgull en Hongria.
Que bé.
Amb tota la polèmica.
M'alegre, pues.
Dir que comença Wimbledon, oui, en Londres, torna el, en teoria, entre cometes, millor torneig de tenis que hi ha en el món. Djokovic juga a les 2:30, Bautista i Garbiñ, els espanyols, ara a les 12. I dir que en els Jocs Olímpics Serena ha renunciat, però no sé si la coneixereu per el futbol o per les reivindicacions. Megan Rapinoe, esta xica que pràcticament se va enfrontar a Donald Trump, en teoria sí que està en la llista dels Estats Units per a representar a la selecció de futbol.
Bueno, en definitiva la reconeixem perquè és una dona valenta tant en un costat com en un altre. No reconeix fronteres, és un ser, dona, home, el que vulga ser, i en definitiva és el que fa, el que vol fer, que és a l'economia de tot el món, que fa ja en realitat el que vol fer i no el que els demés esperen que
faci. Per cert, parlant, ara que hem parlat de l'LGTBI, haveu vist les parades d'autobús del poble, no?
Sí. És que avui és el dia de l'orgull.
No, però ja, però el dissabte crec que ja estaven decorades expressament per a...
Clar.
Per esta setmana.
Clar, és que vam dir així que des del divendres està pinxada, no?, la bandera de l'Arc del Sant Martí a la Casa dels Mundina, i clar, es fan pues, visibilització, no?, amb els colors de l'Arc del Sant Martí i també de la bandera. No sé si la bandera trans està per ahí, però si no, està en el nostre cor sempre i molt visibilitzada en totes parts.
Tu abans, com se diu la companyera de Rebeca en Élite? És que crec que per Todo Juguete estan elles dos. M'han dit.
Mencía.
Pues crec que hi ha una foto de les dos prop d'una parada que hi ha per el Todo Juguete.
A mi el que em pareix bé és que aquestes sèries que són per a jovens, lo que el missatge que es donen és el fet de que no han de sentir-se mal per el que vulguin experimentar. Sobretot quan un és molt jove, quan un experimenta tot el que vol en el moment en què li toca, no ho fa quan ja no és moment, perquè entonces ho fa malament. Per lo tant, anem a fer-lo cada cosa quan toque. Xiquets, una pauseta de publicitat perquè venen els nostres llauradors que estan prou enfadats, no, Maria?
Un poquet.
No se'n vagin, eh? Anem a sentir-los.
Baila, baila com un terremoto. Baila, baila com un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco. No la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Y me solté el cap.
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía, como siempre, en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar.
Bien, y hoy nuevo lunes, así que tenemos sección de agricultura, como siempre. Ya conocen ustedes a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Y bien, y hoy en sustitución de Víctor Viciedo, pues tenemos al tesorero de Alip, Pepe Nebot. Buenos días, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Placer tenerte también aquí, que te incorpores a nuestras tertulias de agricultura.
Gracias.
Bien, hoy vamos a hablar del plan de ministerio para luchar, ¿no?, contra el cotonet, que se ha acordado con el resto de comunidades autónomas. Ya lo comentamos la semana pasada, dejamos este capítulo medio abierto, ¿verdad, Pepe?
Sí, efectivamente hablamos del tema este, pero hoy queremos concretarnos precisamente en el plan que fue acordado por el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas y en la cual intervinieron los servicios vegetales, sanidad vegetal, el señor Valentín Almansa y el señor de Valencia, de parte de Valencia, el señor, creo que era Roger Llanes o Vicente Dalmau, no recuerdo, Vicente, el servicio de sanidad vegetal. Este plan se consistía, esto ya lo saben todos, consistía en las materias activas autorizadas, en las feromonas y el anatirus. Hoy ya las evidencias son más que suficientes para decir que ha fracasado rotunda y totalmente. Este plan es totalmente ineficaz y la muestra es que hoy lo que es el cotonet de Sudáfrica se ha convertido en una plaga, pero a unos niveles asombrosos. Ha eclosionado con la calor de una forma asombrosa. Hoy están todas partes y el plan, han fallado las materias activas autorizadas, han fallado las feromonas y ha fallado el anatirus. Esto suscita una serie de preguntas interrogantes. Uh-huh. Y una de las principales que hay que decir es que, por ejemplo, se puso en conocimiento del Comité de Fitosanitarios Nacional para que lo aprobara. A mí me gustaría saber si efectivamente se reunieron, porque ya es que lo dudas. ¿Se reunieron con el comité o si realmente hay algún documento que plasme cuál era la directriz por la que debían de seguir en este plan? Y después de ahí pasamos a otras cuestiones, como es, por ejemplo, las materias activas autorizadas, ¿han hecho pruebas o ensayos con otras mezclas o sin ellas para saber si eran eficaces? Porque si ellos mismos dicen que antes no eran eficaces y ahora sí, es un contrasentido y una incongruencia. Pero es que además se siguen suscitando interrogantes. A ver, las feromonas han hecho pruebas, han hecho ensayos para efectivamente si este tipo de control podía efectivamente erradicar o al menos controlar en parte el cotonet. Yo digo que no. Las feromonas no han hecho. Lo que ellos habrán hecho pruebas con otras plagas existentes. Pero el cotonet se está demostrando que no se conoce realmente cuál es el sistema de ataque que tiene. Y el anagirus, tres cuartos de lo mismo. Se han hecho pruebas, se han hecho ensayos, se sabe realmente cuál es la eficacia que tiene. El silencio, tanto en feromonas como en el parasitoide anagirus y en las materias activas autorizadas, demuestra claramente que tenemos razón, que no ha hecho ningún resultado.
Sí, Pepe, por parte de Alip, ¿tenéis preguntas, dudas que crea este plan del Ministerio?
Bueno, dudas tenemos todas, porque nos demuestra en el transcurso del tiempo, porque tenemos nosotros ya advertencias desde el 2018, tanto al Ministerio como a la Generalitat, de que la plaga del cotonet era una plaga seria y que iba más, y ha habido siempre omisión o se han hecho el sordo a la hora de escuchar, y ahora tenemos las consecuencias de dos años después o casi tres años después de que ni hay pruebas, como decía Pepe, ni el EVIA se pronuncia, ni la Generalitat dice nada, y por supuesto el ministerio, que es también parte causa y parte en este tema, por la insistencia tanto de la asociación de Nules como la de Villarreal, incluso personarnos en Madrid a ir a hablar con el ministerio y hacer caso omiso a todas las advertencias que se han puesto. Y las preguntas son enormes, sobre todo las materias activas que estamos utilizando. El año pasado nos decían que teníamos que tirar hacia Tamiprim, que era la solución. No hubo respuesta positiva por parte de esta materia activa. Este año se han recomendado otras materias activas, como es el taufufenato, el sulfosan, closet, piritrinas, piretroides, cipermetrinas y tal. La gente ha hecho un desembolso enorme haciendo estas aplicaciones, porque hay fincas que se han hecho hasta 4 aplicaciones de estos productos autorizados, ¿vale? Y el resultado es nefasto.
Y doblando la dosis.
Las dosis, es que ahí tengo un poco lo que es el tema valorado, ¿vale? De los costes que repercuten al agricultor en todos esos tratamientos que estamos haciendo.
¿De qué costes estaríamos hablando?
Pues estamos hablando que hemos multiplicado. Antiguamente, cuando estaba el corpirifos autorizado, ¿vale? Y luego el metilcorpirifos, con un tratamiento teníamos el cotonet
controlado, ¿no?
Controlado, es decir, no había una expansión del cotonet por ninguna parte. Tratamiento de clorpirifos a las dosis de 2 litros por mil, que era lo recomendado y demás, en 20 euros el tanque de 1000 litros o el metil, doble dosis, que era la autorizada y tal, estabas en 50 euros un tanque de 1000 litros de agua, pues bueno, pasabas, pero es que hoy estás haciendo 4 tratamientos que a la media de estos productos recomendados no son baratos y nos vamos a 100 euros o a 150 euros cada 1000 litros de agua, con lo que conlleva a los 4 tratamientos sin eficacia, si al menos tuviesen eficacia, pero es que no tienen ninguna eficacia, se ha demostrado que no hay eficacia, por tanto, significa que no se han hecho, se han recomendado unas materias activas sin previamente hacer unas pruebas de conocimiento de efectividad sobre el cotonet.
Una de las cosas que están más claro que el agua es, por ejemplo, las feromonas. Las feromonas siempre se ha dicho, por los responsables, en este caso, investigadores del Instituto Agroflorestal del Mediterráneo, ya decían, junto con las químicas, los ingenieros químicos, más o menos, en una videoconferencia que hicieron de charla, y ellos mismos dijeron que habría que esperar a ver sus efectos sobre generaciones sucesivas. Es más, también la EPA de Carlet anunciaba que no tendría suficientes trampas para colocar las feromonas al principio de la primavera. Vicente Navarro, otro que también ha hablado, que él dice que no se podía saber realmente hasta dentro de 2 o 3 generaciones el resultado de las feromonas, lo cual indica una cosa: mintieron con una irresponsabilidad tremenda. Mintió el ministerio, mintió el Servicio de Sanidad Vegetal, mintió la Consellería y mintió el Servicio de Sanidad Vegetal de Valencia. El ministerio, hay un ministro que, bueno, antiguamente era un inspector de trabajo, no tiene ni puñetera idea de lo que es la agricultura y tiene que basarse en las informaciones que le da el Servicio de Sanidad Vegetal. Valentín Almansa debe de largarse de ahí, deben de cesarlo. Los agricultores no tienen que parar hasta que toda esta gente que está en el Servicio de Sanidad Vegetal, que son ecologistas, que practican un terrorismo ecológico, se vayan de ahí. Queremos gente de agricultura, que defienda la agricultura, porque lo que no se puede hacer es mentir de la forma que se está mintiendo. Y ocurrió lo mismo que el anagirus. ¿Dónde está el anagirus? El anagirus fue un parasitoide que Antonia Soto lo recogió de un seto de un jardín. No lo encontraba en los naranjos. Y tuvo que recogerlo precisamente de un seto de un jardín. Y resulta que lo traen aquí como la salvación. No hay insectarios. No se construyen insectarios. No hay sueltas más que de pruebas y ensayos. Ha pasado toda la primavera y el anagirus es el gran desaparecido. Esto es mentir. Sino que nos digan dónde han hecho las pruebas. A ver, que nos digan claramente qué tipo de ensayos han hecho, en qué zonas, sobre qué fechas.
Sí, bueno, aparte de los gastos, Pepe, que me estabas diciendo antes de las materias, las trampas también han supuesto un gasto para el agricultor, es que no sé si tienes los datos de lo que ha supuesto las trampas.
Tengo detallado todo lo que son el gasto, tanto en los productos de las materias activas autorizadas que hemos desembolsado, más lo que era el Pegafit o el pegamento que aconsejaron en un principio para que, parece ser, porque es que se desconoce realmente la actitud del cotonet, si sube o baja, o no sabemos si aparece por arte de magia, pero decían que él anida en invierno en la parte baja de los árboles, ¿vale? Y luego sube por el tronco cuando hay movimiento de savia. Esa definición los técnicos la han dicho muchas veces. Entonces pusieron una barrera, que era un pegamento alrededor del tronco, para que evitase subir tanto a la hormiga, que es un vector importante cara del cotonet y de otros insectos, ¿vale? Y pararlo ahí. Luego las feromonas. Bueno, pues todos estos gastos, la feromona, a 1,50 € por cada árbol que tienes que poner, a una media de 40 o 45 árboles por anegada, nos representa 70 € por anegada de gasto, más del trabajo. El Pegafit, o el pegamento, que vale 60 € más IVA, un bote de pegamento que vienes a poner un kilo y pico por anegada, te representa, más la faena, 30 € por anegada. Más sumado todos los precios que tengo de los cuatro tratamientos que hemos hecho, ¿vale? De trabajo, nos vamos a un gasto aproximadamente de 500 € por anegada, ¿vale? 500 € por anegada, luego tienes que regar, que son 100 € por anegada de media, abonar. Tienes que podar, poda y quema son 100 € por anegada.
Es decir, tratar con herbicida.
Tratar con herbicida. Y luego, ojo, que tienes otros tratamientos. ¿Por qué? Porque estás utilizando sobredosis de las materias activas autorizadas que hacen un desequilibrio de la fauna útil que tenemos en los árboles. Es decir, hay un incremento de mosca blanca porque te has cargado la Cales noacis, que es el depredador de la mosca blanca. Tienes un incremento, últimamente se está viendo un incremento, serpeta, que hacía años que no teníamos, caparreta, araña roja, araña parda, araña asiática. Caramba, esto está mutando todo aquí. ¿Por qué? Yeah. Por la mala aplicación de las materias activas que estamos haciendo, porque estamos sobredimensionando las dosis autorizadas para ver si hacemos algo contra el cotonet. Significa que estamos vencidos. Una finca. Datos coherentes, de 2.500 kilos por anegada de clemenules a una venta de 25 céntimos, que este año no ha sido la media, ¿vale? Vamos a suponer que tú vendas el año que viene a 25 céntimos el kilo de clementinas, ¿vale? 2.500 kilos de media por anegada, unos llegan, pero de media, ¿vale? Son 650 € por anegada de ingresos.
Es que se te quedan 100 € los gastos, solos.
No se quedan. Yo te he dicho que en el cotonet nos gastamos 500 € por anegada. Y hay que regar, hay que podar, hay que hacer la hierba. Estamos poniendo, es decir, las pruebas las está haciendo el agricultor. Y el agricultor llega ya a un cabreo tal que ya a lo mejor será abandonar y que venga el ministerio que se haga cargo de las fincas.
Claro, es que eso provoca que vayamos por muchos espacios hortifrutícolas, ¿no?, de aquí de nuestra provincia de Castellón, y veamos muchos huertos abandonados actualmente.
Y es que habrá muchos más abandonados. Si resulta que en los tratamientos, como ha dicho Pepe, que no es que aquellos, si dicen que han dicho un tratamiento o dos, no es verdad. Porque yo mismo, por ejemplo, ya llevo cuatro tratamientos y todavía tengo cotonet. Uh-huh. Otros sabemos que han hecho tratamientos 4 y 5 veces y están hartos, no tienen solución al cotonet. Lo que quiero decirte con esto es que habría que preguntar, por ejemplo...
Sí, vamos a hacer una pausa porque yo creo que vamos a entrar en el tema de qué ha hecho Consellería con este tema. Entonces, hacemos una pausa de publicidad y volvemos.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49, o a Podonova 685 28 80 34.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web
en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Futbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. Hem fet història. Gràcies, Villarreal.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Seguimos con nuestra sección de agricultura de los lunes. Hoy tenemos en la mesa pues a Pepe Monteagudo de la Asociación de Agricultores de Nules y Pepe Nebot, tesorero de ALIP. Nos habíamos quedado, habíamos hecho toda una serie de datos de cuánto, qué es el gasto que supone, ¿no?, para un agricultor todos estos planes que ha hecho el Ministerio acordados con las comunidades autónomas para hacer frente al cotonet, y al final pues como que no salen los números y por eso vemos pues muchos huertos aquí de nuestra provincia abandonados. Y bien, y vamos a entrar en materia de consellería, ¿no? ¿Qué ha hecho nuestra consellería, Pepe Montagut, para frenar o qué ha hablado ellos con el Ministerio?
Yo primero quiero hacer un inciso sobre que hay dos personajes, que uno es el señor Rodríguez Mulero, que fue cesado, por cierta forma fue un arreglo, fue cesado y se fue a Madrid, y otro el actual secretario autonómico de la Comunidad Valenciana, el señor Roger Llanes. ¿Qué dijeron? Dijeron que los citricultores pueden estar tranquilos porque en marzo y abril próximos el problema estará bajo control. Vamos a ver, esto es, creo que es más que nada el demostrar claramente que los políticos hablan, dicen palabras y no saben lo que dicen. Y en cuanto a consellería, nos llama la atención que la actuación de consellería ha sido seguir las directrices que le marcó el Ministerio, lógicamente. Ellos arribaron a un acuerdo y tal. Pero consellería en la Comunidad Valenciana, no otras comunidades, pero sí la valenciana, ya debería de saber y conocer cuáles eran los resultados y cuáles eran los problemas. Por ejemplo, ¿puso en conocimiento la consellería al Ministerio de que las trampas de feromonas no habría ninguna para colocar prácticamente? Solamente era un 10% en el mes de abril. No se podían fabricar más. Además, encima estaban fallando. ¿Puso en conocimiento la consellería al Ministerio de que las sueltas del Banagirus eran únicamente de pruebas de ensayo, que no eran sueltas masivas para controlar la plaga? Me pregunto si lo puso en conocimiento. Lo mismo que si puso en conocimiento que esas materias activas que ellos autorizaron estaban resultando fallidas. Es decir, la consellería, que ya tenía conocimiento por lo que decían los agricultores, que si en vez de hablar con la Unión, Yaba y otros que no sirven para nada, hubiera hablado con las asociaciones nules de Villarreal, sí que lo hubiéramos puesto en conocimiento de los problemas. Porque esta situación nosotros ya se la estábamos comunicando a consellería y después al Ministerio desde 2018. Ya le dijimos a consellería que era la peor plaga, lo mismo que al Ministerio, la peor plaga que teníamos. Hicieron caso omiso. Después, que la lucha biológica conlleva un protocolo muy lento de su aplicación, que era imposible que de un año para otro tuvieran esta lucha biológica preparada para controlar el cotonet. Lo cual se está demostrando claramente, a pesar de todo, que lo que es las feromonas, tal conforme están funcionando y de la forma que la plaga ha eclosionado este año, no porque por lo que han usado los agricultores la mayoría, sino por lo que han usado de verdad, las feromonas están fallando completamente. O sea, las feromonas pueden servir para rebajar población. El anachirus, ojo, el anachirus podrá servir para rebajar población, pero bajo ningún concepto, ni el anachirus ni las feromonas, tal como la plaga ha eclosionado este año, van a servir para controlar la plaga. ¿Y qué ha ocurrido? Que nos viene el señor Dalmau, Vicente Dalmau, y en unas declaraciones para contrarrestar en los problemas que se están viendo, que ellos ya lo saben, porque los agricultores, la voz es enérgica y prácticamente las quejas son en todas partes, nos hace unas declaraciones en Valencia Fruits como que la solución la tenemos ahí, que es el control biológico, que es las feromonas y que es la anachirus. Bueno, pero este personaje, ¿de qué va? Este personaje dice que este año, por ejemplo, los datos que tenemos hasta ahora constatan que este año va mejor que en 2020. ¿Este tío dónde está? ¿Que este año los datos son mejores que en 2020? Oiga, no le voy a decir yo que es un mentiroso en este tema, sino que lo va a ver él dentro de un par de meses o tres. Él mismo se dará cuenta que este año ha dicho mentira, que efectivamente es peor.
Sí, Pepe.
Este tío son las Bahamas, Pepe. No, este no está aquí, no está en el terreno real de la agricultura. Incidiendo un poquito en el tema de insectarios, sí que es verdad que ni tanto el de Silla como el de Almazora ni han habido bastante feromonas, ni en el tema del depredador ha habido cría y tal. Incluso hay algunos insectarios privados, ¿vale?, que están proliferando el tema de insectario privado, pero que no pueden hacer, no crecen, no reproducen suficientes. ¿Y qué están haciendo? Pues están reproduciendo pues anagirus, ¿vale?, para salir del paso. No hay suficientemente depredadores ni en los insectarios públicos ni en el privado. Y luego sí que quería hacer referencia un poquito, porque tendríamos que hacer caso la Generalitat o el Ministerio y tal, y autorizar para el año que viene lo que es la autorización excepcional del metilclorpirifos, porque el metilclorpirifos se retiró, ¿vale?, y extrapolaron los resultados del clorpirifos. No es que el metilclorpirifos esté prohibido, sino que por principio de precaución, poniéndole los resultados del clorpirifos, lo retiraron del mercado. ¿Vale? No está en el mercado simplemente por este tema, que fue la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ¿vale? Y respecto a este tema, que yo quiero añadir de que todos los productos o las materias activas que estamos utilizando en este momento, ¿vale?, a la sobredosis que estamos aplicando para ver si hacemos algo al cotonet, han hecho, una pregunta más que añadiría al currículum de las que ha hecho Pepe, han hecho pruebas para ver si los resultados en las personas de la sobredosis que estamos tirando de materias activas autorizadas, ¿en qué repercute en la salud pública de las personas que estamos aplicando este producto?
Claro, o sea, estamos retirando un producto por prevenir de la salud pública y estamos doblando dosis
en otros productos que no sabemos qué efecto va a tener y qué efecto tiene contra la salud pública.
Sabiendo que el metil no deja huella, simplemente en la cáscara de la naranja que después se desecha.
Sí, yo te voy a hacer una referencia a este tema. Voy a referirme a lo que dijo Vicente Dalmau también sobre esto. Dice, el consumidor y en consecuencia los legisladores europeos no quieren residuos de plaguicidas en los alimentos ni en el medio ambiente. No quieren insecticidas. Eso es mentira. De una forma clara y rotunda. Vamos a ver. A nosotros nos han prohibido el metilclorpirifos, pero las naranjas que no llegan españolas, de Sudáfrica, de Marruecos, de Egipto, estas naranjas van tratadas con insecticidas y se las comen los consumidores europeos.
¿O es que
allá resulta que en estos países están haciéndolo todo en control biológico? Hombre, una de las cosas es que precisamente hay tratamientos de metilclorpirifos, porque allí no está prohibido. En Sudáfrica, ni en Egipto, ni en estos terceros países está prohibido el metilgrupirifo, está prohibido en España.
Ni en Italia Pepe, ni en Italia, que tienen la autorización excepcional durante estos dos últimos años.
Es que nos vienen dando unos cuentos chinos que ya es de aupa, ya es demasiado, hombre. Hay que decirles que mienten, hay que decirles que tienen más cara que el cemento armado. Sí, hombre, saben de sobra que no soluciona nada. Y la responsabilidad tremenda, y lo que tengo que decir claramente para que los agricultores lo sepan, es una tremenda irresponsabilidad que el Servicio de Sanidad Vegetal, que el Ministerio, que la Consellería y que el Servicio de Sanidad Vegetal Valenciano hayan actuado de una forma tan ligera cuando el problema económico y el bienestar de nuestras familias lo han puesto al pie de los caballos. Tenemos una enorme eclosión de cotonet. Veremos la campaña que viene qué va a pasar. Y esta gente no se merece estar donde está. Tenemos que tirarlos de ahí. Y eso no tendremos más remedio que recurrir tarde o temprano a la fuerza que tiene nuestro voto. Tendremos que pensar más en nuestra economía y más y menos en nuestra ideología.
Así es.
¿Concluimos, chicos, o ya está hecha la conclusión final?
Hay muchas cosas que decir, desde luego, pero vamos, es que ya te pones con esta gente, lo primero que empezaría a decirle preguntas es no hay contestación de ellos, absolutamente. Uh-huh. A ver, una de las cosas, por ejemplo, que dijo el ministro, cuando se refirió a que no podían dar indemnizaciones a la agricultura, porque sobre el tema de la plaga, por culpa de la plaga, porque tendrían que arrancar los árboles. Vamos a ver, el señor ministro no sabe por dónde va, o le han informado mal, o lo han aconsejado mal. En este caso, lo mejor que podría hacer el ministro, si no quiere que las culpas vayan a él, tirar fuera al Servicio de Sanidad Vegetal. Lo que arrancan los árboles es cuando se trata de una plaga vírica, que en este caso mata al árbol. Pero el cotonet no mata al árbol. Hombre, si lo dejas que allí, que se proquee y se proquee, al final sí que lo mata. Pero el cotonet, una vez controlada la plaga, el árbol ya no lo mata.
Diciendo un poco, ratificando un poco lo que está diciendo Pepe, los árboles afectados de cotonet de la campaña anterior, ¿vale?, con una infección importante de esta plaga, este año están pobres de hoja, están pobres de fruto cero, es decir, pierdes la campaña anterior de la infección del cotonet y la siguiente, y veremos si esa planta la recuperas.
Pero además es otra cosa, que me diga él, el señor ministro, ¿dónde figura en la ley de sanidad vegetal, dónde se figura que se tienen que arrancar los árboles por una plaga de insectos?
De que mientan más que hablan.
Si es que me dice que sí, que se puede arrancar una plaga de insectos por unos árboles por una plaga de insectos, habríamos de arrancarlos cuando tenemos ataque de araña.
Pulgón, araña, pulroch, etc.
O sea que sí, que así tienen que se pueden arrancar, y tienen que arrancar para hacer un círculo de protección cuando es una plaga vírica.
Sí, cuando es vírica, sí, pero cuando es la plaga...
El ministro mintió, volvió a mentir a los agricultores por no pagar las indemnizaciones.
Pues bien, chicos, concluimos el tema de hoy en nuestra sección de agricultura. Pepe Nebot, tesorero de Alif, muchas gracias por haber estado con nosotros en este lunes.
A vosotros, gracias.
Y Pepe Montagut, muchas gracias y nos vemos próximamente.
Gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Imprenta Llorenç, agraeix al Villarreal Club de Fútbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. Hem fet història. Gràcies, Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Ens arriba una nota de premsa del Partit Popular de Castelló. Ens diu que el Partit Popular de Castelló crearà una red d'oficines ciutadanes per atendre als castellonenses front la deixadès i els problemes de la gestió de l'esquerra. Per explicar-nos com van a posar-ho en marxa, tenim el seu vicepresident general provincial d'organització, que és Héctor Folgado. Héctor Folgado és una persona molt coneguda per els diferents càrrecs que ha tingut dins del Partit Popular i que té actualment. Molt bon dia, Héctor.
Molt bon dia, Susana.
S'obri una nova andadura del Partit Popular de la província de Castelló?
Sí, és una nova etapa, evidentment, en un temps de congressos com el que el Partit Popular ha viscut. Venim del Congrés Provincial. Esta mateixa setmana anem a celebrar en València el Congrés Regional que proclamarà president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. Pronte anem a tindre també, en este cas, a Villarreal, la renovació de la presidència local. Per tant, sempre que hi ha renovació, i en els partits és bo que hi hagi renovació, sempre s'obrin noves etapes dins dels partits, en noves il·lusions, en noves ganes i en nous projectes. I he de dir-te que tinc la sort de formar part de l'equip que la nostra presidenta Marta Barrachina ha format en esta nova etapa, treballant amb moltíssima il·lusió en un moment que crec que és clau per al futur de la nostra província.
L'objectiu, segons en diu la nota de premsa, és estar al costat d'eixa ciutadania. És dir, vostès el que consideren és que l'actual govern no ha estat al costat de la ciutadania?
I no està. No està i no se l'espera tampoc. I quina és la voluntat del Partit Popular? El Partit Popular existim com a partit, de la nostra raó de ser és millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, en este cas dels veïns de la província de Castelló, i quina millor manera fer-ho, Susana, que de la seva mà, que treballant de la seva mà. Cada vegada són més veïns els que han tornat a mirar al Partit Popular per encontrar la bona gestió que ha caracteritzat els nostres governs i les solucions que l'equip de govern en les diferents administracions no està donant-los per part de l'esquerra. I, per tant, el Partit Popular, la manera de fer-ho, vol que siga xafant carrer, obrint les nostres sedes i facilitant tots els canals possibles als nostres veïns per a que puguen traslladar-nos les seues propostes per a millorar, les seues suggerències per a fer-nos gran, però també les seues queixes per a que entre tots, com dia, puguem avançar cap a aquesta millor província que tots busquem.
En aquest cas, les sedes que n'hi ha en aquest moment, en l'actualitat, en totes les poblacions de la província de Castelló, no estan ben vertebrades?
Sí, el nostre partit, afortunadament, és un partit que té una estructura magnífica i un poc una de les nostres tasques és generar-li el múscul suficient a aquesta estructura. En el magnífic treball que ja estan fent els nostres companys, allà on hi ha una sede del Partit Popular, que podem dir, no? Hi ha qui diu que en la província, en els 135 municipis de la província, pots encontrar una església, un bar i una sede del Partit Popular, i és cert, el Partit Popular presenta candidatures en els 135 municipis de la província. Això fa que siguem un projecte vertebrat, un projecte pròxim als ciutadans, i en este pas, en la filosofia de l'atenció al ciutadà en aquestes oficines, el que volem és això, és que sàpiguen bé els nostres horaris, que sàpiguen que en el seu poble hi ha un regidor, hi ha una filial del Partit Popular que obri la sede, que obri l'oficina d'atenció al ciutadà disposat a escoltar el problema que pugui tindre qualsevol veí de la nostra província, siga d'un municipi més gran o d'un municipi xicotet. Allà on hi hagi un problema, allà va estar el Partit Popular per plantejar-li una proposta, per donar-li la mà i se venir i per buscar junts una solució.
Quan el Partit Popular ha estat governant i ha governat durant molts anys a la província de Castelló, aquestes oficines també estaven obertes, també suposa que s'estava escoltant, però va hi haure un moment en què el Partit Popular va deixar d'escoltar els ciutadans?
En ningun moment, però és cert que ara la situació que vivim en els governs d'Esquerra, que fan que cada ixim a manifestació, a concentració, al carrer cada setmana, fa més necessari que mai el que el Partit Popular estiga completament preparat per atendre totes aquestes necessitats, no? I ho veiem, la nostra presidenta i tots els companys, pues, els veiem defensant a la pesca dels atacs del govern, els veiem defensant als llauradors, com han fet en el Senat, dels atacs del govern d'Espanya, que no es dona ninguna arma per a lluitar contra el cotonet. Els veiem al costat de la defensa de la nostra sanitat, perquè estem patint en la província de Castelló un desmantelament de l'Hospital Provincial, que és referent a nivell nacional en matèria oncològica, i que veiem com desgraciadament els sanitaris han d'eixir a la porta d'aquest referent amb el Partit Popular per a manifestar-se i per a queixar-se de la situació que estem vivint. Ho veiem en les taules petitòries per a que s'elimini l'impost de successions i donacions, que és un impost completament injust, que en altres territoris ja no se paga i que així obliguen encara a pagar als nostres conciutadans. I per tant, totes aquestes demandes que fa que els veïns isquen al carrer i que el Partit Popular els acompanyi, volem que encontren també en aquestes oficines d'atenció al ciutadà un nou canal per al que aproximar-se al nostre partit.
Clar, però mire, quan estava el Partit Popular governant, que va estar durant molts anys, ells, el govern que n'hi ha actualment, perquè perden, puja, el que vostès diuen, l'esquerra està i està governant, ells diuen que l'herència que han rebut de lo que es va deixar la dreta, el Partit Popular, en este moment s'està donant compte d'allò, o ha tingut una regeneració d'allò que no, en un moment donat no van fer bé?
No, el Partit Popular... Evidentment, tots els projectes polítics han d'encontrar aquest punt de regeneració i de reimpuls, com parlàvem al principi, i és evident, no? I també el nostre partit ho ha fet, i els nous lideratges del nostre partit, pues, han fet que encontrem en Madrid, pues, el que alguns anomenen fenomen Ayuso, i que no és més que la gestió del Partit Popular portada a la pràctica, i que quan el Partit Popular se porta la seva gestió a la pràctica, pues, encontrem que la ciutadania respon amb el seu alcalde Almeida en Madrid o amb la seva presidenta de la comunitat en la Comunitat de Madrid, però també en Juanma Moreno en Andalusia i pronte segurament quan li donen l'oportunitat també els valencians a Carlos Mazón o a Marta Barrachina. Quan els espanyols, els castellonencs, els valencians s'encontrem i veuen la gestió del Partit Popular, confien en ella. També el treball que ha fet el Partit Popular en el nostre president nacional, en Pablo Casado, està fent que avui, després de molts anys en el Partit Popular, uns anys, el Partit Popular necessitava aquesta remuntada, ja s'encontra en disposició de tornar a ser govern en el nostre país, i això evidentment és plena d'esperança.
Si me permetís, més que remuntada, necessitava una regeneració, un estar en el moment actual que s'està vivint.
Sí, però pensa també que se va viure una situació d'aparició de molts partits on se va fragmentar molt l'art parlamentari, hi havia unes alternatives que en algunes ocasions s'havien ficat de moda però no van ser, i no s'ha demostrat que només eren això, una moda, que darrere d'aquests partits no hi havia res més que el sustentara, i per això ara molts espanyols, molts valencians i castellonencs ara comencen a tornar a mirar el Partit Popular i veuen que és el partit que, en el que poden confiar per a gestionar el seu futur, que és en definitiva el que fem quan gestionem les administracions.
Però vostè pot arribar a pensar que en un moment donat un partit pot perdre el nord?
Bueno, però jo crec que no li ha passat. Partits que perden el nord ne tenim d'exemples, i pot passar perquè qui està governant ha perdut el nord, no? Passeja 29 segons en Joe Biden i s'ha contat-nos que ha tingut una cumbre internacional Espanya-Estats Units, no? Perdre el nord és perdonar als colpistes catalans, agarrar les claus de la presó, obrir les portes simplement per a mantindre el silló en el govern. Perdre el nord és que el Senat aprove la baixada de l'IVA a les peluqueries del 21 al 10% en un moment que fa falta, i que el mateix Senat tombe i sa aprovació aprovada per majoria en el Senat per a que el govern no ho tinga que aplicar. Això és perdre el nord.
Sí, això és el que vostès diuen que van a defensar que no sigui cap passant, però jo li digo a vostè, si en el 2008 vostès hagueren estat governant, vostès, me refereixo a l'aparato, a l'estructura d'avui del Partit Popular, haver après la mateixa decisió que Rajoy?
Bueno, evidentment, cada un se té que veure en el moment que pren la decisió i segurament hi ha decisions que són molt difícils i que els mateixos protagonistes anys després segurament miraran arrere i la vendrien a lo millor d'una altra manera, no? Allò de haver-ho passat és fàcil, no? Però evidentment jo crec que ens hem de centrar en el futur, en el present, que és un present que com te dic, en nous equips que il·lusionen i que estan il·lusionant la ciutadania i que se demostren en el nivell d'afiliacions que estem tenint al partit, que és un nivell molt creixent, és un dels millors moments d'afiliació que està vivint el Partit Popular en la nostra província i que això només fa que demostrar, que confirmar que s'ha recuperat i que s'ha despertat en la ciutadania i s'ha voluntat de tornar a mirar al Partit Popular.
Senyor Folgado, un segon de publicitat i tornem.
Estàs a la 92.2 FM.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Estás a la 92.2 FM.
I continuem amb el vicesecretari general provincial d'organització, Héctor Folgado, del Partit Popular. Parlem d'aquesta apertura de oficines d'atenció a la ciutadania en els principals municipis del territori. L'objectiu principal d'aquesta apertura d'oficines?
Pues com dèiem abans, és millorar l'atenció dels ciutadans amb els polítics, dels polítics amb els ciutadans del Partit Popular que s'obri cap a la ciutadania. Volem això, o sigui, volem que sàpiguen perfectament que tenen la sede del Partit Popular a Huerta, que tenen un horari disponible, que tenen diferents canals de comunicació amb el nostre partit i que entenguin que el Partit Popular obri les seues portes per ajudar-los, per a caminar junts i per escoltar també, com diuen, aquelles propostes, suggerències o queixes que puguen tindre. Estem en un moment en el que quan se forma un nou equip necessites un poc adaptar l'estructura també a aquelles necessitats que veus que cal atendre, no? I evidentment esta és una, una pedra més que anirà sumant-se a un conjunt d'accions que anirem presentant i que la nostra presidenta anirà presentant, i que el que busca és això, és exercitar la musculatura del Partit Popular per a estar ben preparats per a afrontar els pròxims reptes electorals. L'objectiu del Partit Popular no és ja van guanyar eleccions, és guanyar per a poder governar i governar per a millorar la qualitat de vida dels veïns, i crec que aquestes oficines d'atenció al ciutadà ens van a servir i van a ser
molt útils. Vostè m'està dient això, és guanyar en qualitat de vida per als veïns. Imagines, un veí, els veïns normalment el que fan és viure la seva vida, que prou tenen, i voten els polítics per a que cuiden dels seus interessos. Estem a la meitat de la legislatura, on en cada població, en cada ciutat, governa el partit que governa. Imagines, vostè, així en Vila-real, és el portaveu del Partit Popular i està en l'oposició. I quan se vol entrar dins de la sede del Partit Popular sense ser militant, i li conta un problema que hi ha a Vila-real. Vostè, aquest problema, què fa?
Evidentment, nosaltres, i esta és una iniciativa que impulsem perquè hem tingut una experiència positiva en aquest sentit a Vila-real. Ara ho replantejarem d'una altra manera, o se replantejarà, però a Vila-real hem tingut i hem fet molts anys també atenció al ciutadà en este sentit, i és cert que passa. Hi ha ciutadans que venen a la sede del Partit Popular i te conten un problema, no? Que no han encontrat a lo millor ningun altre canal, i qui s'ha portat huerta els soluciona el canal.
Això acaba que no tenen que ser militants del Partit Popular.
No, qualsevol ciutadà, però això ho definim molt bé, en què és una oficina d'atenció al ciutadà. No és una oficina per a que ens reunim els afiliats. Uh-huh. L'haurim com a oficina d'atenció al ciutadà perquè ens estem dirigint als ciutadans. Que com ha passat així, si hi ha un col·lectiu que té un problema, venen a la nostra seu, i això pot convertir-se en una moció al plenari que nosaltres la traslladem, en una pregunta en la comissió, en un escrit que nosaltres es puguem ajudar a fer. Al final, la nostra tasca com a servidors públics fa que tinguem que portar a l'Ajuntament aquelles necessitats que existisquen. En ocasions, donar informació. Ha vingut gent que desconeixia alguna cosa que s'estava fent en l'Ajuntament, i que nosaltres els hem facilitat aquesta informació també com a membres de la corporació que som. Per tant, és aquest treball, no? És una porta oberta de la sede del Partit Popular, però també és una porta oberta de les administracions. Un UBI que necessita alguna ajuda, alguna consulta, pot arrimar-se allí, i en este cas, pues, com fem nosaltres, encontrar un regidor disposat a donar-li totes les facilitats que estan al seu abast. I així ha passat, i hem convertit i hem presentat moltes mocions que han vingut de la nostra oficina d'atenció al ciutadà.
Clar, perquè ho pot pensar, bueno, si no governen tampoc me buscaran, o sigui, no tindré solució a això, però vostè diu que en forma de moció, inclús n'hi ha voltes que al final el partit que governa acaba escoltant algo de part de l'oposició, que per això és de l'oposició, per a que recapacite i ho faci a realitat. Una sede del Partit Popular, quina estructura té dins? És dir, nosaltres dins d'una sede ens podem trobar en algú que ens ajude jurídicament, per exemple?
Clar, el nostre partit, quan t'atén, nosaltres, per exemple, pues, distribuïm els diferents regidors, i som 5 regidors, obrim de dilluns a divendres. Cada dia obrim un regidor. A lo millor la petició que t'arriba en aquest moment és de la temàtica que porta un altre company, no? Nosaltres el que fem és, dins de tota la nostra estructura, ara quan s'aprove i quan ja el candidat ja oficial, Adrián Casabó, presenta la seva estructura, dins d'aquesta estructura anem a encontrar juristes, anem a encontrar també farmacèutics, metges, hi ha gent de totes les maneres, no? I entonces, quan ve un afiliat un ciutadà, i te demana qualsevol ajuda, sempre la té aquella persona que professionalment o per la seva experiència millor el pot atendre. Per tant, sí, se presten serveis de diferents maneres i de diferents àmbits.
Clar, perquè altra cosa que també es planteja a voltes és perquè tenen regidors si estan en l'oposició. Al final, el polític que és polític i fa la seva tasca, per la que cobra, i és cert que cobra, està al servei del ciutadà, governe o no governe, és aixina?
Sí, bueno, jo crec que l'oposició, ara en este cas perquè estem nosaltres, no? Però l'oposició és imprescindible sempre. De fet, jo crec que l'oposició és el garant de la democràcia. Si no hi haguera oposició, possiblement la democràcia podria estar en perill. Si no hi haguera ningú que diguera, escolta, això està mal, això que vostè acaba de fer no és correcte, això no s'ajusta a la legalitat, podria algú incórrer en l'error de pensar que pot fer el que vulgui, no? Uh-huh. Jo crec que tant per la fiscalització, que és una part important, com per la proposta. A l'oposició també hi ha que saber utilitzar-la i gestionar-la. N'hi ha governs, així en Vila-real en moltes ocasions passa, que només actuen quan algú els punxa i quan algú evidencia, i a lo millor un ciutadà per si mateixa no acaba de poder tindre tots els altaveus que els polítics podem tindre, però nosaltres en moltes ocasions pues podem servir d'altaveus, i si un veí considera que l'equip de govern no l'està tenint adequadament, se pot arrimar a l'oposició, i jo els convido a que ho facin, per a que nosaltres fem d'altaveu d'aquesta queixa.
I quan arribi una població on governa el seu partit, també els llamarà l'atenció quan apleguen queixes a aquesta red. De, i siga el partit el que no estiga fent el que el ciutadà vol,
pues encara més importància, evidentment, perquè ahí sí que nosaltres tindrem una possibilitat de donar una resposta immediata. L'altre dia me reunia en Vilafamés en la seva portaveu, en Marisa, que està fent un treball magnífic per defendre els interessos de Vilafamés, i ens parlava de la necessitat del seu ambulatori, i al final aquesta necessitat és el que hi ha que traslladar. Allí no estem governant, però necessitem algú que porti aquesta bandera. Si estiguem governant, evidentment, hem d'exigir que se facin aquelles infraestructures que els veïns ens demanen. I afortunadament el Partit Popular té un històric d'infraestructures importants per tota la província que, com dic, jo crec que han millorat i molt la qualitat de vida dels nostres veïns. Així en la nostra ciutat ho hem vist, no? I ho hem dit en moltes ocasions. La immensa majoria dels col·legis s'han fet amb el Partit Popular, l'Hospital de la Plana se fa amb el Partit Popular, el Centre de Salut del Pilar se fa amb el Partit Popular, la construcció de pavellons amb el Partit Popular. Això que buscava? Obrar o millorar la qualitat de vida dels veïns? Benlloc te dirà que obrar, però jo t'assegure que l'únic que buscava tindre un hospital a Vila-real era millorar la qualitat de vida dels veïns, i crec que en aquest hospital ho vam aconseguir.
Sap el que volen els ciutadans?
Què?
Ens dona igual. El que volem és millorar la qualitat de vida.
Estic convençut.
Héctor Folgado, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos contat això que van a posar en marxa ja, i enhorabona.
Moltes gràcies, Asuna.
Estàs a la 92.2 FM.
Maria, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Xica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances, i a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis i instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo.
I bé, en un dia tan orgullós com avui volíem és començar a commemorar aquest dia des de la nostra localitat de Vila-real amb la regidora d'Igualtat, Rosario Royo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé,
sí, és un dia, sí, és un dia per a estar orgullosos de que anem en una societat més igualitària i en la que totes les persones siguen com siguen la seva condició sexual que tinguen, que senquen, poden manifestar i són dignes de ser respectades i no que ningú les tache per la seva condició.
Sí, afortunadament el nostre estudi està a un lloc meravellós per veure tot el que ocorre al centre de Vila-real i hem pogut veure, no, a les 12 i se manifest aquesta lectura, no, que ja es va aprovar al plenari per poder ser llegir-lo, no, avui a les portes de l'Ajuntament.
Sí, la veritat és que nosaltres, des de l'Ajuntament, tota la corporació municipal, bueno, en aquest cas Vox se va abstindre, no va voler participar d'aquesta declaració institucional. Va ser un manifest que va ser recolzat per el Partit Popular, per Compromís, per Esquerra Unida i per Ciutadans. I, bueno, i el Partit Socialista, clar està, que... Entonces, malauradament, és molt trist que encara n'hi ha un partit que no reconeix ese dret a que cada persona puga manifestar-se o sentir d'una manera diferent. Crec que un govern progressista, com és el de la ciutat de Vila-real, i com una ciutat progressista i oberta al món, no ens podem quedar, no podem retrocedir ni un pas arrere en el que són les llibertats de les persones. Unes llibertats que són un dret que està dins de les Nacions Unides, que l'ha declarat les Nacions Unides com ese respeto a la diversitat, i nosaltres no podem ser menys. Des de l'Ajuntament de Vila-real no fem grans coses, no fem grans manifestacions, però sí vam penjar la bandera també en la Casa Mundina per a que estiguera present durant aquests dies. També hem hagut un suport ferme a l'associació AFIM, que és una associació que naix per a donar suport a les famílies i persones LGTBI+. I en elles estem col·laborant també per tal de fer una guia que ajude a aquestes persones que no saben molt bé com anar, perquè tinguin sempre un recolzament. També des de la regidoria d'Igualtat, nosaltres sempre estem donant suport i estem en contacte en diferents col·lectius i explicant que com la Generalitat Valenciana té el Servei Orienta i també n'hi ha associacions que estan treballant a nivell provincial i clar, pues nosaltres l'únic que fem des de l'Ajuntament de Vila-real és donar aquest recolzament i donar suport per a que totes aquelles persones que senten que tenen un problema no se senten contrariades i que puguen fer la seva transició, portar la seva vida el més normal possible.
Clar, perquè quan més es visibilitza, no, per el que passen les persones del col·lectiu LGTBI+, doncs més es normalitzarà la seva situació i la d'un nen o una nena que vol amar a qui vulga, no?
Clar, i que a més pot expressar-se en, com crega convenient, estem en una societat molt lliure i aquesta societat és la que tenim que respectar, en la que ningú té que patir ninguna situació complicada o de rechaç per la seva condició. Entonces, ese es el respeto a la igualdad y en el que una ciutat educadora com és Vila-real no pot quedar al marge i tenim que anar obrint les ments i que sempre respetant a l'altra persona.
Pues, clar que sí, regidora d'Igualtat de Vila-real, Rosario Royo, moltes gràcies per haver estat en un dia tan especial com avui, no? I que ese acompanyament que feu des del consistori pues continue, no? Que és un treball fonamental per al futur de la nostra societat.
Sí, i a més, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-se ressò, perquè este és un treball, com sempre hem dit, que la igualtat s'aconsegueix si tota la societat està se ho creu. Si la societat civil se creu que tots som igual i que tenim els mateixos drets i deures, i la societat avançarà. Moltíssimes gràcies.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos!
Terra Divers, l'exposició més ambiciosa sobre els orígens de Benicarló, ja es pot visitar al Museu de la Ciutat de forma permanent.
Un viatge de més de 2.500 anys que ens ensenya de manera atractiva i didàctica com vivien els ibers, com s'organitzaven socialment, com comerciaven o quin paper jugaven les dones.
Una mostra imprescindible per saber d'on venim i decidir on anem.
Benicarló és cultura. Ajuntament de Benicarló.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Ganas de coche? Si quieres Renault, puedes. En Renault Castellón te lo ponemos fácil. Solo del 15 al 30 de junio, precios imbatibles en toda la gama. SUV, berlinas, híbridos, eléctricos. No lo pienses, unidades limitadas. Financiación a tu medida y entrega inmediata. Renault Retail Group, en Avenida Baiduxo 44 Castellón y en carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
I ara tenim nosaltres el regidor de Deports i Salut de l'Ajuntament de Vila-real, Javier Serralbo. Molt bon dia, Javier.
Bon dia, Susana.
Divendres passat vostè feia un balanç dels 10 anys de gestió del govern en matèria esportiva i salut. Mire, jo lo que sí que crec que s'ha implantat i ja és deberes és la marca de Ciutat de la Salut i del Deport.
Sí, això va ser pues, una idea de l'alcalde Vila-real i va manifestar el grup i vam compartir tots, en la qual tenien que diferenciar-nos com a ciutat, no?, d'altres ciutats. I entonces se van crear quatre marques de ciutat, de la ciència i la innovació, que sap que van rebre el premi del mateix any 2011, el primer que van tindre aquest reconeixement per part de l'Estat de Ciutat de la Ciència i la Innovació, com a ciutat educadora per tot el que se fa també en matèria educadora i així transversal en l'Ajuntament. També pues, aquesta ciutat de congressos i esdeveniments per a crear economia i la marca és de l'esport i la salut, que com vaig dir l'altre dia en la roda de premsa, jo crec que s'ha consolidat, com tu bé dius, i nosaltres estem molt contents de que la gent també ho hagi acceptat, no? I ahí formen part tot el que jo vaig esmentar l'altre dia, no? Tots els clubs i tota la gent que participa i totes les coses que fem en aquest ajuntament per a que sigui un ajuntament que participe tanta gent en totes les activitats que fem i practiqui l'esport de Vila-real.
Dones compte que vostè fa una roda de premsa i dona unes dades que aquestes dades se poden constatar, és a dir, se pot veure en qualsevol moment. Vostè diu que han triplicat les dotacions i han duplicat la xifra de socis del Servei Municipal d'Esports i els eventos deportius anuals.
Sí, nosaltres quan vam entrar el 2011, i també vaig fer referència a Sílvia Gómez, que va ser la primera regidora d'esports, després vam fer el canvi d'esports i seguretat ciutadana, Sílvia i jo, per això vaig reconèixer el treball també de Sílvia al començament de la nostra tasca com a govern municipal i tots els tècnics, no? Jo crec que durant aquest temps el que ens van trobar va ser primer instal·lacions que estaven abandonades o en desús, se recordaran que la piscina d'estiu allà n'hi havia un forat que s'estava marejant la cosa i no sabien com fer-la. Nosaltres hem invertit i vam invertir encara més diners en adequar també perquè tenia un problema de com refiltrar l'aigua, bueno, una sèrie de coses, però sobretot era la idea de recuperar també la vista al riu, no? Se li va canviar l'opció. Van trobar un centre de tecnificació esportiva, que sí, que havia vingut el senyor Camps a fer una inauguració fictícia, però sense viabilitat i sense res, no? Ahí, pues, quatre, hi havia sobrecostos prou importants, se van fer dos fases que pujaven 20 milions d'euros, no va costar 20 milions, va costar 31 milions i resulta que ara ens toca fer una com vam dir l'altre dia, que al final la Generalitat Valenciana va fer les obres del sostre, que costa 1.300.000 euros, el mateix que ens va costar el pavelló Llorés, no? Un pavelló va costar molt soles a la reparació de dalt. Es van trobar també en el pavelló Melilla que no se podia fer i era inviable on estava, i sobretot en els 16 anys del Partit Popular, si mirem les inversions que jo l'altre dia vaig dir, que han passat de 13 a 38 d'instal·lacions, i aquestes 13 tampoc eren responsabilitat dels governs del Partit Popular, perquè venien d'abans. La piscina estava, el pavelló Bancaixa estava, el Sebastià Mora estava, l'únic que s'ha de fer és una reforma en aquests anys, estava també pues el pavelló Bancaixa, i l'únic que se va fer pues, és teníem tres camps de futbol que estan en els federatius, se va perdre quedar a un, ara han recuperat tres. Per això dic que jo crec que en matèria esportiva no pot tirar i no pot traure pit del Partit Popular de cap manera. L'únic que va fer va ser aquesta megalomania del centre de tecnificació esportiva, que en el seu moment va tindre, dic en sobrecostos i sense viabilitat, que l'estem donant nosaltres ara, i el trinquet, que també se va fer el trinquet municipal i saben on ha acabat, que va pagar el juzgat, que també se va fer d'una manera il·legal, no? I això és el balanç del Partit Popular, entonces. Nosaltres, a partir d'ahir, vam començar a fer els objectius clars de millorar els pavellons poliesportius que n'hi haven, implementar també més, no? I també anar augmentant la participació de la gent. Per això crec que els números se reflecteixen. Són de 3 a 5 pavellons, d'una piscina a 4, més un conveni en el club de tenis, que quasi són 5, els pavellons i les piscines, com si en Castelló, per ficar un exemple com una població propera, tingueren 18 pavellons o tingueren 15, entre 15 i 16 piscines. I això és la estadística demoledora que té l'Ajuntament de Vila-real, i també en aliança també amb la societat i també amb el Club Vila-real hem passat a tindre en total, comptant és de la ciutat esportiva del Pamesa, que també s'ha fet en estos anys, i l'ampliació de la ciutat esportiva del Vila-real, ells tenen ja al final, entre dos tenim 18 camps de futbol, i han passat de tindre pues, això, de 5 camps de futbol a tindre 18, no? Jo crec que és una data molt bona per a fer esport en Vila-real i que remarca aquesta marca de ciutat de l'esport i la salut.
Se gasten 4 milions d'euros, lo que suposa per habitant un gasto per a deport i salut que va unit de 80 euros per habitant.
Sí, 4 milions d'euros del pressupost municipal, que suposa un 8% de les despeses de totes les regidories. Crec que és una aposta molt important, no? D'aixòs 4 milions després recaudem entre els socis del Servei Municipal d'Esport i el lloguer de les instal·lacions entre 800.000 i 1 milió d'euros, o sigui, 3 milions d'euros i 100 del pressupost municipal dels veïns i veïnes. Però jo crec que això s'ha acceptat perquè al final, com vaig dir, també han passat de 14.000 a 21.000 persones que practiquen esport en Vila-real des de l'àmbit del Servei Municipal d'Esports, i això suposa el 40% de la població que utilitza d'una manera o altra els serveis, no? Junen els gimnasos de la ciutat i junen tot el que se practica en Vila-real. Crec que això també revertirà en salut i al final és el més important en la vida, no?
Sí, en definitiva, també m'ha llamat molt l'atenció, bueno, és la marca de la ciutat, que és de salut i d'esport, i gent que potser en aquell moment no practicava, avui en dia en practica perquè ho té més proves i més a la seu abast. També m'ha llamat l'atenció la importància del esport com un element fundamental per a la salut, però dones compte, també com a generador d'economia, és dir, vostè ja d'alguna manera, el que mos acaba de dir, en els 4 milions d'euros que un món entra, de lo que paga els socis, però també dels events.
Sí, al final, lo que duplicar els events, que han passat de 60 a 120 en l'any, que té les seues molèsties, també entenc que a vegades pues, s'ocasiona algunes molèsties als veïns, però al final se fa tot per generar l'economia, no? Perquè aquests events, cada un que fem, suposa també per a l'hostaleria local, per a gent que se queda així, familiars de gent que ve a competir, suposa també per a la gastronomia de béns que se queden, per la Lliga Promises que fa poc que ha estat, la gent que ve a tota Espanya, tots els béns que fem nosaltres també de tots els nivells, tots els partits que se juguen el cap de setmana, el Villarreal és el nostre major referent, però també tenim 60 clubs esportius de 32 especialitats, o sigui, és una ciutat molt viva en el món de l'esport i pot donar fe de que la gent practica. Tot això també suposa, com tu dius, també un retorn econòmic a la ciutat, no? Que al final per això es fan les coses. Quan se parla de les festes del poble, que diuen no, és que les festes, pues, també n'hi ha un retorn econòmic, no? Jo crec que quan fas esdeveniments també això suposa. I tot el que han fet també durant l'enguany d'algunes activitats esportives com ahir, per exemple, en la plaça Major que estava la gent ple fent spinning en la plaça, no? I aquests eventos que han fet a l'estiu, també suposa que ajudem a lo que és els gimnasos locals i també ajuda també a que gent que ve a practicar també estigui a prop de zones on hi ha hosteleria i quan acaba l'evento també les usa, no? Al final és un retorno també econòmic per a la ciutat.
Parlant de lo que vostè parlava de les els esports, o sigui, l'aliança en empreses, perquè sí que és cert que s'ha fet i s'aliança en gimnasos i en empreses esportives locals, que això no existia fins ara.
No, ens van trobar la part que t'he comentat d'infraestructures abandonades, però també una part fonamental que era com un enfrontament en els gimnasos i també despedir gent. Se recorda que quan vam trobar entrar el Partit Popular feia no molt que, perquè les crisis s'encaren de moltes maneres. El Partit Popular va elegir la fase de retallar i de despedir gent i ara la crisi s'està tractant d'una altra manera pel govern d'Espanya. Però a nivell local, damunt el Partit Popular el que va fer va despedir 6 persones del Servei Municipal d'Esport més una persona de serveis de la regidoria de la dona en aquells moments, més gent del Servei Municipal de Públic també. Al final van saber 34 acomiadaments entre uns que baixes de categoria, al final 34 persones van deixar de treballar en l'Ajuntament, entre elles les d'esports. Nosaltres només entrar les van recuperar. Però a més també hi ha un enfrontament amb els gimnasos que se veia a l'Ajuntament com un enemic de l'economia dels gimnasos, no? Com si fos una competència. Nosaltres vam revertir això, vam fer un sistema en el qual, dins de lo que paga el soci, també utilitza les instal·lacions dels gimnasos. Ahir, entonces, n'hi havien 3 gimnasos en la ciutat, després se va sumar un altre en seguida, després 6, després... I ara n'hi ha 15-16 gimnasos que col·laboren amb nosaltres, però ja n'hi ha 20 gimnasos en la ciutat. O sigui, esta aliança ha fet que se multipliqui per 5 l'activitat privada de gimnasos a la ciutat. Jo crec que això també és molt important. I tot també gràcies a aquest entorn que s'ha creat, no, de fer i d'ajudar els gimnasos també per part de l'Ajuntament a desenvolupar. O sigui, han passat de veure-nos com uns enemics a veure-nos com un aliat. I això s'ha demostrat també estos dies que estan fent estos eventos. També agraint a l'Ajuntament que dins d'aquesta recuperació, per la gent que ha estat quan està parada, no han deixat tampoc de col·laborar en els clubs i en els gimnasos en època de pandèmia, han seguit donant els diners perquè ho necessitaven. També han entrat dins de les ajudes del Pla Resistir i de les altres, com també l'hostaleria, des del primer moment, i tot això també fa pues, que bueno, al final tens que fer que la gent que tinga un negoci pues, t'hi pugui viure d'ell, no? I hem demostrat això perquè, ja dic, han passat de 4 gimnasos el 2011 a 20 gimnasos l'any 2021.
Això és un to difícil perquè l'oferta deportiva més àmplia de la província té el preu més assequible, que són 136 euros anuals. Això vostè com ho lliga en arribar a un acuerdo en els gimnasos? Dones compte que estem parlant d'una oferta molt assequible i que no perjudica les empreses privades.
A veure, això s'aconseguís, i això està parlat en ells, i jo crec que de tots ho hem entès que és aixina, perquè l'oferta, al ser més barata, tan barata la de l'Ajuntament, possibilita que al mes 1, bueno, si ho pagues 136 euros a l'any, no li lleva per a que si vol ampliar a un gimnàs se va. I això està passant. N'hi ha gent del Reserve Class, que és el sistema que tenim per a les classes, el soci individual, 136 euros, però des del menor de 14 anys, 50 euros, de 14 a 18, 100 euros. O sea, és un preu molt barat per a poder fer esport, perquè és per a tot l'any, i en això entra poder fer natació en les tres piscines d'hivern, més la d'estiu, poder també utilitzar els gimnasos nostres, que no tenen l'especialització que tenen els privats, i això possibilita també que no és un diners car per a que també puguem pagar la quota mensual dels gimnasos. I això
bueno,
està.
Han arribat a buscar
quan,
el complement.
Quan van allí, quan van al gimnàs, i a lo millor proven aquestes classes, perquè tenim, en tots els gimnasos tenim l'acord perquè unes classes se donen. O sea, teníem 19 classes l'any 2011. Uh-huh. I han passat a 119. Uh-huh. 29 uh-huh. classes a 119. Ara donem 110 classes dirigides a la setmana. D'eixes, quasi la meitat, uns 40 i pico, 50, les donen les entitats dels gimnasos. Per això dic que està aquesta col·laboració. I quan van allí i ho proven, també hi ha molta gent que després se queda i se queda soci del mateix gimnàs. No? Jo crec que això ha sigut la fórmula que ha triomfat a Similaral i que n'hi ha molts llocs que ens estan preguntant com s'ha fet. No?
Els han obert les portes que puguen després portar-los als seus gimnàs. És dir, això és una aliança en visió de futur. M'estranya molt que vostè hagi posat en valor l'aliança del Villarreal Club de Futbol. Per a mi, tots els governs que han passat per l'Ajuntament de Villarreal han tingut una molt bona aliança, no, en el Villarreal.
No pot ser d'altra manera, no? Villarreal, se sap que Villarreal sense l'Ajuntament o l'Ajuntament sense el Villarreal Club de Futbol no podria existir, i evidentment això ha sigut aixina. El que jo vaig ressaltar és el que han aconseguit en aquests anys, no? Perquè una cosa és tindre l'aliança i col·laborar en coses, però una altra cosa és arribar a acuerdos en coses que després beneficien a la ciutat. El mateix pavelló Juan Bautista Llorenç naix d'un conveni del Villarreal Club de Futbol a canvi d'aconseguir també una gran plaça que no podien mantindre ja el Llorenç antic perquè costava molt de mantindre i també per seguretat ja no podia estar apegada a la, per qüestions de la UEFA i gràcies a que el Villarreal està on està, no? Pues també obliga a una sèrie de coses a completar també aquest extraradio del camp de futbol. Hem aconseguit aquesta plaça, hem aconseguit una façana impressionant que també es veu de tots els jocs i que també està donant sobretot a la indústria de la ceràmica. Hem aconseguit fer en aliança a fer la plaça Pasqual Font de Mora en aquest reconeixement i un espai públic també al costat del camp. S'ha aconseguit fer la ciutat deportiva del Pamesa també en unes condicions adequades i en conveni en l'Ajuntament en moltes qüestions i sobretot ixe campió Llorenç. Jo crec que això sí que és un èxit d'aquest equip de govern de poder entendre aquesta aliança i del Villarreal Club de Futbol agrair-li tota aquesta col·laboració que té, perquè al final és una simbiosis. Però jo volia ressaltar-lo perquè és el nostre màxim ambaixador i és el nostre màxim ambaixador també d'aquesta ciutat de la salut i de l'esport i això ho parlem amb ells. També col·laboren igual que nosaltres ajudem els clubs, ells també col·laboren en van esports, inclús d'ací de la ciutat i no només de la ciutat, de la província, no? Ara, aquesta copa que està passejant-se per tota la província és que el Villarreal té la vocació de també ser referent comarcal i provincial, al igual que també ho té l'Ajuntament. Per això dic que anem de la mà i per això ho ha ressaltat. Jo no dic que els anteriorment no se col·laborara, però evidentment nosaltres, l'alcalde en aquest cas, jo crec que el president ha tingut una gran visió d'aconseguir coses per a futur i que no han acabat, que n'hi ha projectes en marxa que jo crec que poden i al final se queden per als ciutadans de Villarreal.
El problema que teníem a la piscina AiguaSalut, que s'ha parlat hasta l'extenuació. També la posa vostè en rellevància com a centre referent de teràpies aquàtiques en col·laboració en l'Hospital de la Plana.
Sí, perfil bueno, buscat les crítiques que teníem ahir sempre era que quan s'obria, que s'havia dit que si nosaltres havíem pagat uns anys un lloguer sense estar allí, no? Algunes coses que hem sentit, no? Nosaltres, tant en la ciutat esportiva municipal, que és l'única inversió gran que s'ha fet durant aquest temps, i fem, no? També el Partit Popular volia fer un lloc que era inviable i no se podia i a més haguem tingut que fer uns accessos nous, bueno, i molt més junt, jo crec que aquesta solució que van trobar nosaltres era millor, pues al igual que això també van veure que no podia tancar-se una piscina com aquesta, que ens ajuda no cobrir a la gent per a fer una sèrie de malalties i una sèrie d'activitats tot en front de la salut, fibromialgia, esclerosi múltiple, l'associació del càncer, gent també de l'escola que està més proper de l'escola d'educació especial que també anirà allí, les matrones, hem arribat a un conveni també les matrones per a fer prepart i postpart d'allí, l'aguasalut de la gent gran. Dones compte que nosaltres en la guia esportiva municipal tenim gent des del antes de nàixer fins a més de 90 i pico anys, que sap que fa 2 anys li van donar el premi a Dolors Cortés, que era la més major que anava allí. tenim encara gent de 95, 96 anys que va encara a la piscina o als serveis d'esports, no? Això fa que aquesta piscina anem a dedicar-la en aquest conveni en l'Hospital La Plana, que ja el teníem més o menys parlat, però que per la pandèmia, evidentment, l'hospital, fins que tinga que dedicar-se exclusivament o preferencialment al tema de la pandèmia, no ho retornarem. També hi està el tema de la recepta esportiva en el futur, que s'ha aprovat per les Corts Valencianes, per a que el metge pugui enviar-nos gent, i per això és un espai ideal, per després retornar-li al metge aquesta activitat que fa o que se li mana, no? Igual que ho li manen unes pastilles, doncs també li manen
aquesta activitat.
Jo crec que això conforma que tinguem clar com l'objectiu que teníem s'ha anat complint, vale? I crec que este temps ha sigut bo. Jo crec que aquests 2 anys han sigut molt bons per a l'esport a Vila-real, i per això estem orgullosos d'això. En defectes, en fallos, en alguna cosa que no podem, en els queixes a vegades que si entra el públic no entra el públic, en tot el que puguem fer, i fallos que evidentment cometem, perquè evidentment, però també vull que la gent entenga el que costa a vegades fer tot això, no? Per això aquest agraïment que jo també vaig fer a tot el Servei Municipal d'Esports, des del cap d'Esports, Joan Macantavella, fins a l'últim, de que han pogut en tot aquest temps també pues, poder quadrar tot això, no? I fer, amb molta imaginació a voltes, poder fer que això creixi, perquè al final així han crescut tot, han crescut els clubs de 45 a 60, han crescut les especialitats, ara són 32, i jo crec que això també fa viva la ciutat.
Les lligues locals d'estiu citen a prop de 700 participants de 53 equips de bàsquet, futbol sala i futbol 7. Esta nit ens ha entrat avui.
Sí, perquè nosaltres anem recuperant coses, no? Tot el que l'any passat no vam poder acabar, anem a acabar-lo ara, quan han pogut deixar lliure també per el tema de les instal·lacions dels clubs que tenen la lliga tot l'any, pues també recuperar aquestes lligues locals, no? Que també hi ha gent més aficionada que també vol compartir això. Pues és una cosa més que hem fet, no? També ahir pues, demanar un poc de paciència a vegades també per el tema del públic, que si pot entrar o no, perquè n'hi ha que fer-ho. Al final la gent que tenen en compte que aquests milions eixen de ciutadans de Vila-real, i hi ha un moment que també no podem utilitzar ja més recursos, ¿vale? Que això a vegades en el teu company Javi Mata, quan passava això, li ho comentava. I a vegades no, és que ell no dona més de sí, i evidentment claro, per això a vegades nosaltres mos queixem a vegades de les crítiques de l'oposició, no? Per un costat mos demanen que baixem tots els impostos, i per un altre mos demanen que donem més coses. Al final no quadra, i hi ha d'haver un equilibri, i jo crec que aquest equilibri pues, també s'aconsegueix. Al poder fer ara, ja dic, com han acabat les altres lligues, poder utilitzar les instal·lacions, pues, podem fer això i recuperar aquestes lligues locals, i això, esperem també, i tenim la esperança de que si la delta esta no mos fastidia molt, pues ja se vaig recuperant. El ritme de vacunació va bé, i per a setembre, octubre, quan es comencen les noves lligues, ja estiga tot en condicions i puguem disfrutar i gaudir ja en quasi normalitat una entrega d'aixos events esportius, no? En el pavelló ja CTD reparat, només puguem, i només puga la Generalitat ja acabar-lo, i en tot el que suposa també a partir d'ara pues, el manteniment també de totes les instal·lacions, que també ho vaig dir, no? En aixos diners que mos costa, dones comptes que allí quasi 2 milions d'euros són de manteniment. Això també és economia. Ahí també hi ha empreses locals que fiquen fontaneria, que fiquen llum, que fiquen altres coses, no? En la mesura del possible, intentem sempre que vagi a l'empresa local. I quan no podem, perquè les lleis a nivell nacional, esta llei Montoro mos va fer una llei de contrats que mos fa traure aquesta concessió legalment, i té que ser aixina per a tota Espanya o per tota Europa quasi, però potser, com va passar algunes voltes, té una empresa de fora, però després té que subcontratar gent d'ací, no? Però en definitiva, nosaltres els diners també reverteixen, i aquests diners que fiquem en el pressupost també generen economia local, d'empresa local, de manteniment.
Javier Serralbo, se'ns acaba el temps, regidor d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies, i fins la pròxima.
Susana, i una abraçada molt gran.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones, y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real, o en www.aluframe.es.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital, i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Saps, Maria, vaig a contar-te algo que igual tu ni te sona, però que sàpies que hi ha llargues cues a les diferents sucursals dels bancs d'Espanya, com a València, vale? Perquè per a canviar les pessetes per euros, sí? Sí, recordes
sí, sí,
allò
sí,
de les
sí,
pessetes?
Sí, sí, no, no, sí, ho tinc molt present perquè
El termi es va obrir el 23 de juny i concluirà el dia 30. A pesar de que ja fa 18 anys que va començar a circular la moneda actual. Els espanyols conservem el mes de maig passat conservàvem 132.942 milions de pessetes en bitllets. Lo que és, per qui no li sona allò de pessetes, són vora 800 milions d'euros. I 130.613 milions de pessetes en monedes, el que són 785 milions d'euros. Però un dato, i és que vora el 45% d'aquesta quantitat no tornarà.
Clar.
I saps per què, Maria? Bueno, perquè hi ha una gran quantitat que s'ha perdut, una altra que està deteriorada i altra que ha eixit del país a les butxaques dels
col·leccionistes. Turistes. Ah, dels turistes.
Curiositats de la vida, eh?
Sí, pensava que era més col·leccionista. Jo crec que sí, a Espanya som molt de guardar coses, jo almenys. I jo sí que tinc en el meu caixonet una monedeta de 25 pessetes. O sigui, una no està extraviada, està al meu xoller de quan era xicoteta.
Pues jo sé de gent que m'ha dit que té 2 pessetes i mitja, gent que té una foradaeta.
Clar, la foradaeta.
Senyors, ai, aquella generació de la peseta. Maria, me poses una musiqueta xula per a despedir-nos?
Sí, està sonant ja, perquè jo crec que en el dia de l'orgull l'himne de a qui li importa lo que jo haga de Alaska és sempre un referent.
Maria, demà ens retrobem.
Sí, que ja tinc ganes.
Pues a tots i vostès, a tots i vosaltres, què els tinc que dir? Que estic encantada de tornar així una altra volta.